Temps ara per repassar l'actualitat futbolística. És temps de tertúlia esportiva a la sintonia de Cugat.cat en aquest Sant Cugat Fons de divendres. Ho hem comentat, un començament una mica accidentat per la caiguda del servidor, però sembla que hem pogut recuperar la normalitat, hem resolt aquesta avaria i tocarem fusta, aquesta taula mateix, perquè tot continuï igual. Per tant, saludem els contertulians. Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Planas, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I parlem del Barça i parlem de futbol, no?, que és el que toca.
Per exemple.
Per exemple. Podem parlar, per exemple, de els 100 dies d'Ernesto Valverde al capdavant d'aquest Barça que continua marcant, aconseguint rècords.
Sí, no? El Barça se'ls dona als polítics, generalment se'ls dona els 100 dies de gràcia. En el Valverde no és un polític, però quasi per la feina que té ha de fer molta política d'equip. I, bueno, jo per mi, no és que digui que em sorprèn, però fins a cert punt sí, perquè tal com va començar la Supercopa d'Espanya i veient després la mala sort del Dembélé, i tots aquests temes, doncs pensava, bueno, a veure com ens en sortim. I no, el que veig és que porta una política tant d'equip com de substitucions, que és molt important també. O sigui, per
bastant mi, encertada.
Sí, molt encertada i amb molt bona criteri, a més. Llavors, tant els que entren com els que el treuen. O sigui, que, per exemple, el cas d'Iniesta, mateix, que juga quasi tots els partits de titular i als 60-65 minuts, venga, al banquete i que surti un altre amb més refresc. O sigui, està, per mi és acertat. Llavors, al final ja veurem els resultats quins són. Però, en principi, la idea és bona. El que passa és que per mi li sobra gent, 3 o 4 futbolistes, que és el que ell diu. Jo vull menys futbolistes i poder jugar també molts de la cantera. Ja arribarà.
Uh-huh. A veure, jo crec que hem de parlar d'un balanç bastant positiu. Perdó. Perquè ha arribat en un moment difícil del Barça, un moment d'acabar una etapa, tancar una etapa, la de Luis Enrique, exitosa, encara que després va acabar la cosa, no va acabar tan bé. Arriba un estiu molt convuls per totes les coses a nivell de club, d'administració de club, a nivell esportiu, amb la marxada del Neymar, fitxatges que no arriben al que es vol. Vull dir, tota una cosa, una mica un estiu raro, ha sigut un període raro. I en canvi, ell s'ha mantingut al marge, ha estat molt discret, s'ha dedicat a treballar, va començar una pretemporada molt bona, la pretemporada contra equips de nivell, va fer una pretemporada molt bona, va tindre la gran ensopegada a la Supercopa, que ja tothom arrasgava les vestidures, que es diu, i tothom patia ja de què passarà aquí, i en canvi ha començat la temporada molt bons resultats, mèrit no del joc, sinó d'una administració de l'equip que apuntava Josep Maria Planas, d'una administració de saber fer canvis encertats, de donar oportunitats a jugadors, de dosificar-los, d'una administració, li ha donat bons resultats, i amb els dos últims partits jo crec que a sobre s'ha vist bon joc. Bon joc, davant de l'Atlètic de Madrid per mi va ser un partidàs.
Sobretot la segona part.
Però estones, estoneres.
Sí, va tindre una estona a la primera part que semblava que la cosa es descentrava, però després va tornar a encarrilar el partit i va acabar, jo crec, que era un partit meritori per guanyar. Va fer mèrits per guanyar, sí. No va guanyar, no va tindre la sort d'encertar l'últim moment i va estar l'Oblak bastant bé amb un parell o tres d'intervencions boníssimes. La cosa d'això és prou bon joc. I davant l'Olympiacos, clar, et sortiran els que diuen que l'Olympiacos no és rival. D'acord, no és rival.
Però
fixa't, és Champions i fixa't en el teu equip. I l'equip va jugar. I jugar a futbol. I jugar bé. I els jugadors responent, el que apuntava ell, responent que el que surt, el que té l'ocasió de sortir, li posa ganes, li diu, jo aquí tinc ocasions, aquest home està donant oportunitats, s'ha d'aprofitar. I això fa molt equip i fa molt esperit d'equip. I a sobre, si el joc va millorant, jo sóc molt optimista amb el futur. I això que has perdut a Dembélé, una peça que tenia que ser bàsica aquesta temporada, i en canvi els que estan allà estan sortint i estan responent.
Jo el que veig és que el Valverde...
Jo, un balanç molt positiu.
El que fa el Valverde és madurar molt el partit. El partit el madura molt. La primera part de l'Atlètic de Madrid es va veure que havia més força per l'Atlètic de Madrid, però després el Barcelona, a base del seu joc, va anar cansant l'equip contrari i va madurant el partit, va donant el partit, i quan falten 60 minuts, vinga, canvi en gent més fresca i tal, i llavors es revoluciona el partit encara més, i llavors és quan realment es nota l'Olympiacos és diferent, perquè el de l'Olympiacos ja des del primer moment es va veure, sí, que allò era un taquigol total, m'entens?
Sí, però era taquigol, però no de mèrit, també mèrit del,
sí,
Barça,
sí, sí, sí,
del
sí,
joc, de dir, anem a fer el nostre joc.
A mi em agrada molt el moment de forma que va demostrar el d'Olofeu, les ganes que va demostrar, perquè el d'Olofeu se l'ha de veure amb la vertent atacant i la vertent deferent. Llavors el de l'Olofeu a mi em es va veure que també baixa, ara ja baixa a defendre, no es queda com abans fa uns anys que es quedava a dalt i a baixant els que vulguin, no, ell baixa, torna a pujar, baixa, torna a pujar, i amb desmarques macos, vull dir que...
Una llàstima que tingués que ser el sacrificat al descans per, bueno, l'expulsió del Piqué, i era lògic, era un canvi lògic.
Era un canvi lògic. Perquè el Valverde li interessava i sobretot aquests tres punts, perquè reafirma molt les possibilitats d'estar a octaus. Després serem primers o segons, ja ho veurem, però per lo menos estar a octaus, que és la base per encarrilar la Champions.
De fet, una de les dades que també ens deixa aquest compromís de Champions és el gol número 100 de Leo Messi, sí, en competició europea.
Sí, sí, sí. El Cristiano penso que en porta més, penso.
Em sembla que no, que ara l'ha superat.
En competició europea no em porta
Ah, bueno, sí, en competició europea sí, 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 competició europea sí.
Però bueno, estem parlant d'avant.
Crec que és el menys important en aquest cas, i la prova és que el Messi tampoc ho reafirma, ho remarca, se'n va a glòria.
No, som la premsa.
Bueno, és la premsa.
I busquem les xifres i tot això per posar titulars.
Exacte, la premsa sempre busca el titular, però vull dir que així com el Ronaldo ja hagués fet una pel·lícula, aquest no, el Messi és un...
Aquest hauria... El Ronaldo hauria muntat un numeret.
Bueno, ja el va muntar.
Ja el va muntar.
Vull dir, però vull dir que això és personalitat de cada jugador.
No, a veure, ja no és notícia que el Messi vagi fent rècords.
No.
No, és que tot el que falla són rècords, perquè ja els ha fet tots.
Tornant al tema de Valverde, segurament el més destacable és la seva manera de fer, les seves formes, la seva discreció. Jo ara quan veia la imatge de Valverde en aquesta fotografia de portada de l'Esportiu, el veig amb el cabell negre. No? Encara?
Sí, encara.
Quan surti del Barça el tindrà blanc.
Quan el Jesús estava...
Quan el tindrà?
Quan el Jesús estava parlant dels seus predecessors, és a dir, cada cop ha estat més difícil per qui ha hagut d'agafar la banqueta del Barça. Després de Pep Guardiola era complicadíssim, sí, també per Luis Enrique.
Tito Vilanova primer,
sí,
entremig.
I ara arriba també Valverde. I és veritat que tu veus en l'evolució d'aquests entrenadors el cabell com ha anat canviant,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
És que deu ser molt complicat
gestionar... Jo crec que és molt estressant, molt estressant.
Segur.
No és fàcil portar una banqueta amb 24 jugadors, amb uns egos brutals, i saber-los reorientar...
Doncs per mi el remarcable sí, és difícil, precisament això, aquesta calma, aquesta tranquil·litat, aquest, sí, control, sí, que almenys mostra Ernesto Valverde amb la seva feina.
Sí, sí. M'agradarà veure...
No sé si la processó va per dins, eh?
Dintre de 3 anys, a veure quin color té el cabell.
No, perquè sí, per no, això... Però... Jo per això m'agrada...
A veure, és un tarannà totalment diferent al del, sí, Luis Enrique, un tarannà més... Més de tranquil·litat, més de pausa, més de treballar, de mantindre's com una mica el que apuntava també abans, mantindre's una mica al marge de totes les situacions, sí, de tots els inputs, sí, sí, aquests que van caient al Barça.
No volgués ser cap visible, sí, ni èxit ni derrota.
Clar, el Barça està rodejat de molts inputs, sí, i ell sembla que no li vagin a ell, que ell va fent, i que diguin el que vulguin, no entra en cap polèmica ni es queixa perquè falta aquest, perquè falta l'altre, ni res, ell va fent i els resultats estan...
Dembélé, bueno, doncs juguem amb un altre.
Exacte.
I sobretot les rodes de premsa, doncs es nota molt el diferent tarannà que té amb el Luis Enrique.
Ara, jo, a mesura que van passant els partits, a veure, és una evidència, però jo ja fa dies que ho penso, i així en Petit Comitè també ho comentes quan estableixes una conversa futbolística, que aquesta temporada, de les incorporacions que ha fet el Barça, per mi hi ha dos noms. un, ara no me'n recordo.
Paulinho.
Paulinho, gràcies, Àlex. Benvingut. Paulinho, aquest serà clau. Per mi serà la seva temporada al Barça. Eh?
Sense ser titular.
Sense ser... exactament.
Bueno, no,
exactament.
És jugadors claus.
Dies. I Semedo.
Semedo. Jo te'n deixes un. Te'n deixes un.
Quin? És possible.
Iniesta.
El ressorgiment d'Iniesta?
Sí, el saber-li donar els minuts que li corresponen, perquè es nota molt la qualitat al mig del camp, sobretot amb la tasca del Busquets. Es va, juga més tranquil, sí. Juga més arropat. O sigui, aquests dos que has apuntat, que eren dos fitxatges que ningú sabia res. I que jo vaig dir...
No, precisament per això, perquè Paulinho, no eren de bombo i plateret, saps?
Jo quan van dir Paulinho, vaig veure, a veure, qui és aquest. Home, juga a la selecció brasileña. No pot ser dolent. Però, per lo que jo havia sentit d'aquest, que era un estil Keita, vaig dir, home, això interessa perquè és un home amb múscul, a defensa, amb força, té un mig del camp més força.
No, però és que precisament està molt bé perquè exacte. És un no, home que també apunta que no a dalt.
Però la gent ha exagerat molt, la gent sobre Paulinho. No, jo havia escoltat fins i tot que havien fet una llista al Tottenham, ell jugava al Tottenham abans, i havia sigut el pitjor jugador en aquesta llista de la història del Tottenham.
Pot ser
que fos així. I la gent molt exagerada.
No, va ser una mala època del... No es va saber adaptar. Això és com tots els jugadors. Hi ha jugadors... Mira, donaré un cas. El Víctor Bahia, quan va vindre aquí a Barcelona, era el porter número 1 d'Europa en aquell moment. Va vindre aquí, va ser un fracàs. Per què? Perquè no es va adaptar al Barça. Punt. I el Paulinho no es va adaptar al joc anglès. Se'n va anar a Xina. Per què? Perquè estava l'entrenador brasileño allà, se'l va emportar. L'Escolari, exacte. Sí. I ha sigut un gran jugador allà, però vull dir, és un jugador amb experiència, amb força...
Però és un jugador poc estil Barça, eh? Perquè jo l'he vist als partits, és un jugador amb poca presència, o sigui, poca presència al...
Ha arribat revolucionat, eh?
Ha arribat molt intens.
Ja sabem que has tornat amb cotxe, però...
El fitxatge que va fer amb un mercat d'hivern al Barcelona, el Davis, que també era un estil així. No, va durar poc perquè se'n va voler anar, perquè va tindre una oferta brutal. Però, vull dir, era un jugador així. No era estil Barça, però amb una força...
Però té un perfil diferent, perquè jo he vist aquests partits. És un jugador que està constantment a l'àrea atacant, eh?
Sí, és que és un mitja punta.
Sempre és ara,
és
ara.
És un mitja punta, ell.
I intenta buscar el remat, quan té ocasió remata.
I marcarà gols, eh? I marcarà gols.
És un jugador de segona línia, amb pujada, amb atac. Vull dir, que és el que tindria que fer també el Rakitic, eh?
És un jugador que amb joc estàtic no li ve al Barça, aquest Barça que és més de possessió.
Però és un jugador amb força que desborda les segones línies i llavors és què passa? Que és el jugador sorpresa que t'arriba a l'àrea i no saps d'on.
No, però per això serà un bon jugador, jo crec, que deia que no serà titular i serà rentable.
Serà
rentable per això, perquè estarà a Barça jugant i quan estigui el partit encallat sortirà ell i com que ell passa una mica el que apuntava l'Àlex, passa una mica del seu entorn de com juguen els Sates, ell va una mica a la seva.
Correcte.
Llavors es planta davant de l'àrea i si té ocasió de xutar, no busca el Messi.
No, és que el Barcelona necessita aquest tipus de jugador.
Sí, és diferent.
No tenia, un jugador amb més força, amb punta d'atac i que pugui... Pues,
aquest últim partit el vaig trobar més col·laboratiu.
Bueno,
em va donar més la sensació de que jugava una mica més amb els companys que els altres partits. Sí.
Sí,
es dirà de tant també el joc, m'entens? Però jo crec que Iniesta és la base del mig camp del Barcelona en aquest moment.
A veure si és veritat. Anem a repassar la jornada. Novena. Encara no hem arribat ni a la desena.
No passarà res.
No passarà res.
I el Barça va trencar amb la ratxa, per cert, d'aquestes victòries, no? Que portava 8 i es va quedar a poc. Crec que era el rècord, era amb 9 del Madrid, del 60, no sé qui era.
És igual, a mi el
partits destacats de la novena jornada. I comencem pel dissabte, perquè avui no hi ha partit.
Avui no hi ha aquest divendres.
Doncs demà dissabte tenim, abans que no arribi a 3:15, el Barça-Màlaga, que ara analitzarem, un, segurament interessant, València-Sevilla, a 6:45.
El partit més interessant de la jornada, jo crec.
Sí, dintre de tots els partits, de tot el d'això.
O no, València es pot solidificar com a segon, refermar-se o tornar-se a posar ja al grup.
I el Sevilla, que ve d'un fracàs estrepitós a Rússia, amb l'Espartak de Moscou,
5-1, 5-1.
I el València està espectacular.
Està
el partit, per cert, que no sé si heu parlat del València-Betis, de la setmana passada, 6 a 3, va ser un partidàs. El que el Benito Villamarín,
sí, sí.
És un partidàs. El vaig veure, va marcar fins a 9 jugadors. I crec que era el rècord, estava, si marcava un jugador més que va fallar un pan al Joe Campbell del Betis, era el rècord de la història de la Lliga, que, que haguessin marcat 10 jugadors en un mateix partit.
No, va ser un partit guapo, que avui m'ha apuntat aquí, ho vam apuntar aquí, que seria guapo. I aquest que tu apuntes del València-Sevilla també pot ser un partit guapo de veure, guapo de veure. Sí.
Pels que el puguin veure, és...
Sobre el paper és el millor de la jornada. Sí.
Creieu en el València o no? Sí. Com si fos un nou Atlètic de Madrid aquesta temporada?
No.
És que el València és un club tan raro.
A veure, el València no té banqueta per aguantar tota...
És un club
tan raro. Sí, però té un molt bon entrenador, Marcelino.
Però una cosa, l'entrenador. Després pot sortir aquell tipus Leicester d'Anglaterra o el tipus...
Atlético Madrid.
Atlético Madrid o Real Societat en el seu moment, que et dona la campanada. Però... Avui en dia em va tenir un avantatge, que no juga cada 3 dies com, i això també, però té 12 jugadors i no té res més, o sigui, la banqueta és molt pobra. Llavors aquí una lesió, una sanció, un cansament es notarà la... Dic jo,
sí, però és igual, però un començament de temporada així el col·loca a Europa pot mantindre.
Sí, sí, pot mantindre perquè també els altres no hi ha res de l'altre món.
Home, de fet, el València, si acabés ara mateix la Lliga...
Home, sí, esclar, sí.
Eh?
Sí, sí, home, sí.
Falta unes quantes jornades.
Això, això no és motiu d'alegria.
No, ni de falles. Ni de cesse.
Ni de falles. Ni de cesse.
El problema que té el València és aquest entorn que deies abans, no?
És que és un club raro.
Té un l'entorn potser és el més desestabilitza
un
club com el València.
Té un entorn molt
dolent. Exacte, és que el València pot anar molt bé i a mitja temporada sortir allà el coreà aquest que se'n va i no sé què i liar-se un altre cop.
És Peter Lim encara?
Sí, Peter Lim. El que passa que ara s'està mantenint bastant
al
marge.
El problema és els diners. Els diners del València, com l'Espanyol en el seu moment, que té que treure jugadors que li fan base. Llavors, en el moment que fa base un equip i treus aquells jugadors per motius econòmics, l'equip es ressent molt. I més amb un equip que té aquests 12-13 jugadors i no en té més, perquè el de més és banqueta... Sí. D'aquella que la mires i dius, que veus aquí?
Doncs anem al partit del Barça, que rep a casa el Cué, el Màlaga de Mitchell.
Encara de Mitchell, eh?
Encara, sí.
Veus, aquest,
que aquest no se'n surt, eh?
Sí. Serà difícil. El Màlaga ha entrat en una dinàmica molt dolenta i no crec que sigui per culpa del Mitchell, ni molt menys, perquè, esclar, vull dir, l'entrenador de la temporada passada era bo amb els mateixos jugadors pràcticament aquesta temporada, que és dolent. Algú passa, algú hi ha... Són els jugadors que li fan el boicot al d'allò, que és absurd. Això sempre ho he dit que és
absurd. Jo no sé si Mitchell reclamava a la directiva.
Va haver problemes a l'estiu amb els fitxatges.
Sí. El tema de fitxatges va haver problemes al Màlaga.
Sí, perquè li van prometre una cosa i el Jeque li va dir que cap a caja.
És que el candidat, jo crec, el Màlaga aquest any ha de ser...
A patir molt, sí.
El que està clar que és un partit que ha de ser del Barça, però sense problemes.
Sí, el que passa és que es fa, tots aquests equips et venen després, et posen amb un 5-4-1, per no dir així, un 5-0,
i ha d'acabar entrant.
Home, no està el Kameni, ja és important. Perquè el Kameni, no, i el camp del Barça sempre feia uns partits espectaculars.
Ha d'acabar entrant.
No sé si és Ochoa el porter, que era de Mèxic. Ochoa ja no. Estava a Granada, va marxar a Granada.
Vull dir que, bueno, pot ser un partit...
No, jo crec que serà una jornada bastant plàcida a nivell de resultats.
Sí, a casa.
Diumenge no es completarà, sinó que continuarà la jornada amb un gruix de partits important. El Villarreal rebrà a les 12 del migdia Les Palmes, on Les Palmes que...
Un altre candidat també per patir.
Sí, a diferència de la temporada passada, que va fer
una molt bona
temporada. Sí. Va sorprendre, no?
Tenia un molt bon entrenador. Jo crec que aquesta gent és molt bon entrenador.
S'havien marxat?
Sí. Sí, però que ho ha fet Quique Setién la temporada passada.
Bueno,
allà, amb el merders que hi havia a Les Palmes...
Sí, però... Va ser fins a meitat, crec. A partir de meitat van començar a caure
en picat.
Sí, però
que hi havia uns merders allà al club aquell, també, que deixa córrer.
Quique Setién no està allà a Les Palmes tampoc.
No.
Sí. I llavors, esclar, què passa? Que això aquí es nota.
Després, si continuem a un quart de cinc de la tarda, hi ha partits potser una mica més discrets, perquè no sabem què és el que poden donar de si. Un Celta-Atlético a dos quarts de set de la tarda, un Leganés-Atlètic, i a tres quarts de nou, diumenge, continuem, el Real Madrid-Eibar.
Tampoc ha de tindre problemes el Real Madrid, en teoria. Clar que l'Eibar és el típic club, el típic equip que se't comença patir, ja a tancar patir, i et fa patir, et fa suar molt, però tampoc crec que tingui massa problemes.
Sí, però el Madrid,
per això jo aventuro pocs canvis.
Li costa molt treure partit.
Sí, n'està costant, però vaja.
Està costant.
Ojalà l'Eibar se li atreganti.
Home, l'Eibar és el clàssic equip que si el partit li surt rodó, però fa patir
complica.
Però és el Bernabéu. I mira que el Bernabéu aquest any crec que fins a 7 empats ja han hagut. Sí. Aquest any 7, que és un nombre molt... I també recalcar, parlaves de l'Atlético de Madrid contra el Celta, poca gent està parlant, però crec que el Xolo ja comença a entrar en un estat ja... L'última etapa a l'Atlético de Madrid, perquè, ho parlàveu abans, el partit al Barça-Atlético, l'altre dia l'Atlético que tenia el partit, jo crec que a la mà en un tram de partit, es va fer enrere i el Barça va poder guanyar, l'altre dia va empatar al camp del Karabakh, que és un equip molt modest, un equip que és de quin país, no sé el nom, de...
Azerbaiyán,
crec, que el Karabakh a les 6 de la tarda, un partit 0-0 i el Karabakh crec que amb un jugador més, no, amb un jugador menys, perdó, van expulsar un jugador del Karabakh, va acabar empatant i, ostres, l'Atlético crec que no ha guanyat cap partit dels tres que porta encara
no, se li està complicant la Champions.
Jo pensava que el Xolo no continuava aquest any, tenia la creença
aquesta. Jo pensava que era Griezmann, però bueno, el jugador de l'Atlético.
Sí, però jo pensava que el Xolo no continuava com a entrenador. Em va sorprendre que continués, no sé per què. Jo crec que ha sigut també una cosa política, per la sanció, per tal, però vull dir que... Sí, per mi és l'última temporada del Xolo, sense cap dubte.
Doncs ens queden dos equips catalans més que jugaran dilluns a les 8 del vespre. La Real Societat rep l'Espanyol i a les 9 el Deportivo fa el propi amb el Girona. O sigui que tant l'Espanyol com Girona juguen fora.
Que fer la matxada, li aniria molt bé fer una matxada, treure punts. I a l'Espanyol no el veig puntuant al camp de la Real Societat. Si la Real Societat torna a treure...
El que passa que la Real Societat aquest any...
Fa uns... però jo veig
està
més...
molt irregular.
Sí, però veig més possible les possibilitats. Faria un 80-20 que la Real Societat treu els 3 punts. I al camp del Depor amb el Girona, si es treu el complex aquest d'equip que ve de segona amb el Depor, que també està molt fluixet, li podria treure 3 punts, que realment... El que passa que el Girona li falta gol.
Sí, però necessita un cop d'efecte, jo crec. Van començar molt bé competint i ara els ha faltat han agafat una dinàmica negativa. Sí, és el més... Segurament, és la diferència, el futbol, els grans equips és el que tenen la gran diferència de gol. Però jo crec que el Girona és això... Porta uns partits que li falta com un esglaó més de nivell competitiu per dir marcar la diferència per...
Sí, li falta un cop de... Digue-li de sort.
Li falta un bull.
De sort, sí. No, un cop de sort que el faci despertar, que el faci reaccionar. Sí. Jo crec que no està mal aquí.
No.
Jo crec que hi ha equips pitjors a primera.
Li falta aquest punt de gol, que aquest un o dos golets que fan que el partit...
Que li doni confiança i que...
Té grans jugadors al Girona,
No, per això dic que no té mal aquí.
Però jo crec que seria un molt bon resultat treure punts a...
I recordem que mitja pedrera del City la tenim allà a Girona.
Possiblement això també influeix que no acabi de...
Són gent falta, jove.
A lo millor els hi falten 5 o 6 partits més per engranar tot aquest conjunt de gent.
És possible que sigui un equip de segona volta, La segona volta doni bastants disgustos.
Li falta aquests 5 o 6 partits que acabi d'engranar i que cada un se situï i que els que venen de fora aprenguin ben bé el castellà o el català, no sé el que parlen a Girona, però vull dir que a l'equip li falta aquest punt d'engranatge.
I compta quan visiti el Madrid al Montilivi, que si no m'equivoco és la setmana que ve.
Sí, l'altra.
Que
vaig escoltar en una hora s'havien esgotat totes les entrades per Montilivi.
Això és lògic.
Serà un camp complicat.
Deixeu-me que introdueixi el tema polític. Aquesta setmana ja ha anat ple tot amb la postura del Barça, aquella pancarta que deia diàleg respecte a esport, que tant s'ha...
Que s'ha d'explicar.
Que s'ha criticat moltíssim, perquè, a més, després el president... El president...
Bartomeu.
Bartomeu, diu Puigdemont.
Sí.
El president Bartomeu va fer unes declaracions a TV3, crec que va ser, en què va ser com més explícit, no?
Sí, però allà és que el que et poder... que s'ha d'explicar, vull dir...
Sí, ja, ja ho una sabem,
pancarta,
la UEFA.
Una pancarta que l'hagis d'explicar, per això, però
no serveix de res.
Explicava el sentit.
Jo crec que va ser una pancarta feta a última hora.
Era diàleg. Jo crec que era paraules buides una mica, era com
sí,
no dir res.
Sí, és que és això, vull dir, és que...
És que clar, és el problema també és que el Barcelona, que en aquest partit, precisament, es basava en la normativa UEFA sí. I no vol tindre més problemes amb la UEFA. No vol tindre més problemes.
Sí, però compte, perquè avui...
Ara, que la pancarta pot ser més... explicar una mica més la d'allò, sí... Però crec que això va ser una pancarta feta a últim moment.
Sí, però compte, parlant de pancartes, que aquest matí ha sortit la notícia...
Del Reus.
El Reus és molt fort. Una, va entrar una senyera gegant...
Senyera, eh? No, una senyera no normal. Independentista, i, la senyera.
I, era l'altre tema que us volia proposar.
Era el Reus, que venia amb aquesta senyera i el comitè de competició...
Un expedient.
Un expedient.
I és una bandera que és totalment constitucional, està dintre dels drets de... O sigui, legalitat.
Si obren per una senyera un expedient, també l'han d'obrir quan plantin una bandera espanyola.
És que es veu que era UEFA, molt gran.
La UEFA deixa que la senyera...
No, però això no és UEFA, això no és UEFA.
No. Però si la UEFA ja diu de que no hi ha cap problema perquè entrin senyeres, perquè està aprovat, o sigui, ja no haurà més problemes de les senyeres.
No, i independentistes tampoc, van dir.
Sí, sí, però i les independentistes tampoc, encara més raó, pues vull dir que això és absurd, vull dir, són cazes de bruja.
Que jo hi ha situacions que a mi les normes aquestes que s'han de saltar, que s'ha de passar una mica de les normes. Sí. Hi ha situacions que t'has de passar de les normes i si tu estàs convençut de que aquí hi ha hagut una qüestió política i totalment injustificada i injusta i així,
de fet,
i tu ho creus, ho has de reivindicar. I és igual normatives de UEFA, que et sancionen, que et sancionin.
De
però
fet,
és igual,
el
club ha de passar.
El delegat arbitral, i ara tornant al tema de Reus... va ser qui va fer aquest informe i no és només la bandera que es va penjar, aquesta bandera extraordinària, aquesta senyera, sinó que també, bueno, va recollir crits d'independència.
Ja, això, hòstia,
però, parla de...
Això és com els insults potser als camps de futbol, que has d'anar, tercera graderia, quart seient a dir, aquell senyor li ha dit
burro l'àrbit.
Burro, pues no sé, bueno, vale.
Des
d'aquí no defensem la maleducació de la gent, però és, no sé, és llibertat d'expressió també poder dir el que et sembli a una graderia. Sempre amb respecte, però a vegades jo entenc...
Si haguéssim d'haver-hi expedients per cada insult que hi ha en els camps de futbol...
Jo crec que molta gent es quedaria fora ja de per vida, perquè és que...
No, estarien tots tancats.
Una altra cosa és com va fer l'entrada al Manlleu. Potser que en un mitjà va dir de tot.
Sí, va despedrar una mica.
Això és una altra cosa, però...
Després es va tirar enrere.
Bueno, sí, va tirar enrere. Ara. Perquè per
el que
vergonya,
no sabem és si...
Vergonya pròpia, perquè... Però és que ell ja ho va dir. Però jo continuo pensant el mateix. Ho diria de diferents maneres, però penso el mateix.
Molt bé, senyors.
És que a nivell d'àmbit
doncs,
són molt dolents.
Gaudiu...
Jo no els dic burros, sempre. Però són molt dolents.
Sí, sí. Neveres? Neveres? Vols neveres?
No, ja saps jo.
No,
què penso de les neveres? Jo penso en sancions.
Congelador tots i ja. Tots.
Jo penso en sancions, res de neveres. Un àrbit, si ho fa
senyors,
malament, d'ací descaradament, se l'ha de sancionar. Públicament.
Ara us animeu? Va, vinga, aneu a veure futbol aquest cap de setmana, que teniu uns quants partits per gaudir. Bon cap de setmana als tres.
Adéu-siau. Igualment, adéu-siau.
Adéu-siau.